Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els jutjats de Sabadell es posaran en marxa el 31 de desembre, un any després del previst inicialment. Pere Gallifa, bona tarda.
Del degà del Col·legi de l'Advocacia, Manolo Hernández, confia que aquesta data sigui la definitiva.
No podem desconfiar ja d'aquesta data, perquè aquesta data ja ve després de molts endarreriments, és a dir, aquest 31 de desembre del 19 havia d'haver sigut el 31 de desembre del 18, i incomprensiblement es va traslladar i perdre aquest any. Però és que el 31 de desembre del 18 també ja eren endarrerit, és a dir, fa tant de temps que havien d'haver entrat en funcionament que ara no tenim més opció que efectivament creure'ns que el 31 de desembre es posaran en funcionament.
Tot i això, Hernández insisteix en que la posada en marxa dels jutjats de primera instància 9 i 10 no soluciona els problemes de la justícia sabadellenca. Per això recorda la necessitat de traslladar l'activitat a un altre edifici.
Tercer mes consecutiu de davallades en les xifres d'atur a Sabadell.
El mes de juny s'ha tancat amb 11.831 desocupats a la ciutat, 339 menys que el mes de maig. Es tracta de xifres que no es registraven des del 2008, abans de la crisi econòmica.
En esports, el Sabadell debutarà la Copa Catalunya contra l'Escó al cap de setmana del 3 i 4 d'agost.
L'eliminatòria serà a partit únic i des del Club Arlequinat la veuen com una oportunitat per anar agafant el ritme competitiu. Tot plegat ho hem sabut el dia que el Centre d'Esports i Àngel Martínez s'han reunit per desbloquejar la renovació del migcampista gironí. En les pròximes hores es podria fer oficial la decisió.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que sembla que es mantenen respecte als últims dos dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades per ruixats i xàfecs localment acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra que afectaran especialment el Pirineu i Prepirineu, tot i que també se'n podran formar altres punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est. Localment podran ser d'intensitat forta, tot i que la probabilitat és baixa, és a dir, que podran superar els 20 mil·límetres en un mitja hora a punts del Solsonès, Berguedà, Ripollès o Alta Garrotxa, així com a Osona. La situació de cara a la nit ja serà que aquesta precipitació tendeixi a minvar fins a desaparèixer del tot. També la nuvolositat a la resta del país seguirà força assolellat i de cara a demà s'espera un ambient assolellat, tot i el pas d'algun núvol alt i prim al llarg de la jornada, i el creixement de nuvolades al centre de la jornada a punts del Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat, però menys intensos i menys extensos que no pas avui durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, hi ha 4 quilòmetres de cues a Montcada en sentit Barcelona, també hi ha problemes a la B30, un quilòmetre més de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, i 4 quilòmetres més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a la P7, ara trobem 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Els jutjats de primera instància 9 i 10 de Sabadell començaran a funcionar el 31 de desembre. Dues sales que el Departament de Justícia hauria d'haver posat en servei fa com a mínim un any. Els advocats sabadellencs confien que aquesta data publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 21 de juny sigui la definitiva. El degà del Col·legi de l'Advocacia, Manuel Hernández, n'ha parlat avui al programa al matí.
Hernández considera que l'obertura de les dues noves sales és una bona notícia, ja que permetrà descongestionar una mica els jutjats de Sabadell.
Malgrat aquesta resolució del Parlament de que els hi demana això, no entraran en funcionament durant el tercer trimestre i s'ha publicat que serà el 31 de desembre. Més incompliments jo crec que ja no poden haver, no podem fer una altra cosa que pensar que ara sí que això haurà d'anar de debò, i és que no podem esperar més. Els problemes dels jutjats de Sabadell són inaplaçables, no se resoldran tampoc amb els jutjats 9 i 10, perquè aquesta és una solució que arriba molt tard, però com a mínim ajudaran a poder apaivagar una mica el foc aquest que tenim.
Per al degà del Col·legi de l'Advocacia, la solució definitiva passa per la construcció d'un nou edifici que substitueixi el de l'Eix Macià.
Necessitem un nou edifici judicial, lo necessitem ara, però ho necessitem ja des de fa anys, i ho necessitem perquè l'edifici actual, ja ho sabeu, és obsolet, és inadequat i és fins i tot perillós, i l'hem denunciat en multitud d'ocasions.
Hernández ha posat com a exemple l'obsolescència, el fet que amb l'onada de calor dels últims dies s'hagi arribat a temperatures de fins a 29 graus al jutjat d'instrucció número 5. Per això la institució ha traslladat una queixa formal a la consellera de Justícia, Esther Capella, per evitar episodis com els de fa un parell d'anys, quan els jutjats van clausurar-se dos dies per reparar els aires acondicionats.
Sobre la situació dels jutjats de Sabadell també n'ha parlat avui la diputada de Ciutadans al Parlament, Maria Valle. El Partit Taronja ha presentat una proposta de resolució a la Cambra que insta el govern català a solucionar les greus mancances en les condicions laborals i de seguretat de l'edifici dels jutjats. Valle ha recordat que existeix una partida de 600.000 euros per renovar el sistema de refrigeració i escalfament de l'immoble, que s'hauria d'haver executat l'any passat. Els treballs, però, no acabaran fins al desembre del 2021.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat estudiarà mesures per evitar que els episodis de contaminació atmosfèrica es repeteixin amb la mateixa freqüència que en l'actualitat. Així ho ha apuntat aquesta emissora la nova regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, tot plegat just al dia en què s'ha desactivat l'alerta per alta contaminació atmosfèrica que afectava la ciutat i el conjunt de Catalunya durant aquests dies.
Des del dia de Sant Joan, la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica ha detectat la presència d'elements contaminants a l'atmosfera per sobre dels llindars establerts. Concretament, s'han registrat 31 superacions del valor diari de partícules. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà, assenyala que aquests episodis són cada cop més freqüents i que està en mans de tots evitar-los.
Tom hauria de canviar, independentment de la ciutat, o sigui, independentment de Sabadell. Jo crec que la gent hauria de començar a pensar que tenim que canviar molts hàbits perquè no passin aquestes coses, eh? Perquè jo ja no és un tema només de Sabadell, jo crec que és un tema més generalitzat. Llavors, ara com estic intentant posar-me al dia de tot aquest tema amb els meus companys de la regidoria per veure com hem de començar a treballar des de ciutat per acabar solucionant tots aquests temes o que no tinguin l'impacte, el menys impacte possible al que és a la nostra ciutat.
Molina creu que els ciutadans comencen a estar conscienciats dels efectes de la contaminació atmosfèrica. Els sabadellencs consultats per aquesta emissora s'han manifestat així.
Es importante cuidar el medio ambiente porque ahora inconscientemente estamos dañando sin darnos cuenta, ¿no? Y no tomamos conciencia verdaderamente de lo que es.
Sí que és veritat que a dia d'avui la contaminació és un tema latent, cosa que s'hauria de fer a nivell polític, és a dir, un canvi sense una política global no es pot fer.
Considero que hay que concienciar a los niños desde bien pequeños que tienen que cuidar el medio ambiente porque va a ser el futuro también de ellos. Hay que enseñarlos a reciclar desde el colegio.
Bueno, yo creo que es comenzar a prendre mesures com passa a Madrid o a Barcelona, que ja no deixen entrar cotxes.
Entre les recomanacions que Territori ha emès durant l'episodi de contaminació hi ha reduir els desplaçaments en la mesura del possible, realitzar trajectes a peu o en bicicleta per carrers amb poc trànsit, utilitzar el cotxe compartit o el transport públic i reduir la climatització a les llars.
Nova davallada de l'atur a la ciutat. Per tercer mes consecutiu, el nombre de persones sense feina ha baixat en 339 al juny, reduint els desocupats als 11.831. Al conjunt del Vallès Occidental s'ha registrat el mateix fenomen. En l'últim mes han trobat feina 1.248 persones i hi ha 47.588 vallesans inscrits a les oficines d'ocupació.
Les dades positives d'ocupació del mes de juny guanyen força si es comparen amb les d'ara fa un any. Ara hi ha 503 sabadellencs sense feina menys que el juny del 2018, quan hi havia 12.334 ciutadans desocupats, malgrat una davallada de 388 aturats respecte al maig. Així mateix, ara també hi ha 928 vallesans aturats menys que ara fa un any. En aquell moment també baixava l'atur a la comarca en 1.476 persones i hi havia 48.514 inscrits a les oficines d'ocupació. Per trobar dades similars a les actuals, ens hem de remuntar al juliol del 2008, quan la ciutat hi havia 10.909 desocupats, 922 menys que ara, i a la comarca 44.298, 3.290 menys que en l'actualitat. Per contra, el mes de juny més crític a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental va ser el juny de 2013, quan hi havia 20.307 sabadellencs i 83.700 1.700 vallesans sense feina. És a dir, la desocupació pràcticament duplicava l'actual.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, l'atur ha caigut en gairebé 13.900 persones al juny, de forma que el mes ha tancat amb una mica més de 357.000 desocupats.
Aquesta és la xifra més baixa des del 2008. Per això, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, en fa un balanç moderadament positiu.
Dic moderadament bones perquè la reducció interanual ha estat només del 3,5, de 12.920 persones. I per tant, en termes interanuals, tenim una reducció molt inferior a la que havíem tingut anys enrere. Hem anat reduint progressivament els dígits amb els que anem reduint l'atur interanual.
Al conjunt de l'Estat, la desocupació s'ha reduït en 63.800 persones i el volum d'aturats és de 3.015.700.
Notícies vespre.
Sara Martín es converteix en la primera dona que presideix el Rotary Club Sabadell en els 27 anys d'història d'aquesta entitat. L'Associació d'Empresaris i Professionals l'ha escollit presidenta per un any, una manera d'aconseguir la màxima implicació de la Junta i evitar males pràctiques. Durant aquest període de temps, Martín assegura que donarà continuïtat als projectes socials i solidaris que han desenvolupat les juntes que l'han precedit.
Una de les coses que estem fomentant és que adaptar-nos molt, no?, a les noves tecnologies, a fer-nos molt visibles, perquè en definitiva ens trobem que a vegades ha estat tan desconegut el club que persones que podrien estar molt interessades en participar de projectes no sabien que hi érem.
Un dels actes més destacats de l'últim any va ser el rècord Guinness de Batxata, en el qual hi van participar 950 parelles. Tots els diners recaptats es van destinar a Creu Roja Sabadell.
I és que aquesta vocació filantròpica és el que va fer que Sara Martín decidís incorporar-se al Rotary Club ara fa 2 anys i mig, una entitat internacional que té la seva pròpia delegació a Sabadell. La particularitat de la secció local és la capacitat de lideratges dels seus membres que els hi permet organitzar projectes potents.
Des de fa 3 anys és una mena miracle like.
Aquest no era el tall que volíem escoltar. En qualsevol cas, Martín també s'ha proposat com a reptes del seu mandat fer més coneguda l'entitat, carregar-la de perspectiva de gènere i adaptar-se a les noves tecnologies.
Més notícies del dia en format més breu. La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, la UPEC, arrenca demà la seva 15a edició a la seu central de Comissions Obreres, a la Via Laietana de Barcelona. La cita planteja 3 dies de conferències i taules rodones sota el lema El futur és un país estrany.
La UPEC és un espai de reflexió al voltant de les esquerres que, a dia d'avui, segons el sabadellenc i col·laborador de Ràdio Sabadell, Jordi Serrano, és difícil de trobar.
Des de fa 3 anys és una mena miracle like que això existeixi, perquè realment és complex, no? Però, bueno, diem, això és necessari que les esquerres dialoguin al llarg del temps i molt més des de fa 2, 3 o 4 anys que hi hagin ponts de diàleg i de reflexió ideològica més enllà de la conjuntura política, no?
La UPEC dedica l'edició d'enguany a l'historiador Josep Fontana, que segons Serrano és el pare espiritual de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Entre les qüestions que es debatran en aquesta ocasió hi ha temes com la identitat, de classe i de gènere, els darrers cicles electorals o el judici del procés i les conseqüències que ha tingut per l'esquerra. Entre altres hi participaran Miquel Iceta o el sabadellencs Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra, i l'exdiputat de Catalunya en Comú, Xavi Domènech.
El sindicat COS s'ha manifestat aquest matí davant dels serveis territorials d'ensenyament en contra del decret de plantilles de la Llei d'Ensenyament de Catalunya.
Aquest decret permet que les direccions dels centres educatius públics contractin professorat sense tenir en compte la borsa de treball, les conegudes com a llistes. Alba López, membre del sindicat, explica que aquest any la tendència a contractar com una empresa privada s'ha accentuat.
Doncs ens hem constatat aquí perquè hi ha aquest inici de curs, hi havia gairebé un 90% de les places que hi havia dels interins, un plem a places, i aquest 90% que deia són directament places que o van per entrevista, unes entrevistes que de vegades no saps gaire per quins criteris es regeixen, o bé estan perfilades. Això vol dir, per exemple, que es demana algú per fer educació física en anglès. Això vol dir, doncs, que hi ha certa gent, que hi ha certs instituts, doncs, que estan, i escoles públiques, que estan reclamant a gent fent 4 entrevistes i tenint ja qui és la persona que contractaran saltant-se la borsa de treball.
El sindicat també reclama que s'augmenti el nombre de places de funcionariat i que redueixi la ràtio d'alumnes per aula.
Pirates de Catalunya ha emès un comunicat per respondre a la notícia que avançava aquesta emissora sobre la dimissió de Mabel Rodríguez i Enric Pineda, tots dos sabadellencs, de la coordinadora del partit.
Els pirates asseguren que es va crear una comissió independent 3 dies després que Rodríguez denunciés comportaments masclistes dins del partit, formada per tots els militants que ho volguessin. La comissió fa un mes que investiga els fets i la formació es pronunciarà un cop hagin publicat les seves conclusions. Pirates de Catalunya lamenta la situació viscuda per la seva exsecretària i considera inacceptable l'existència de discriminacions masclistes dins i fora del partit.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Els 7 membres del jurat del concurs Mirna a la Cambra per accedir al 22è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell ja han posat nom i cognoms als guanyadors. Després de valorar les proves, els seleccionats participaran a l'intensiu que començarà el 2 de setembre i que acabarà a finals d'octubre amb dues de les representacions de la temporada dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
Seran les funcions de la Cenerentola, una òpera difícil i exigent, ideada pel compositor italià Giacomo Rossini fa 200 anys. La història és prou coneguda. Es tracta del conte de la Ventafocs de Perrault. Mirna a la Cambra, presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, valora el nivell dels concursants.
Bé, la valoració jo diria que ha sigut molt important. No hi havia massa concurrència, però els que han vingut realment estan en un grau important de la seva vocalitat, no? I de la seva musicalitat també, esclar, perquè ho exigim tot, exigim la musicalitat, que és molt important pels cantants també, perquè per això som músics, no? I avui en dia està molt bé perquè molts dels cantants també estudien algun altre instrument.
Els protagonistes encarregats de fer de Tisbe, Alidoro, Dandini, Angelina, Clorinda i Don Ramiro disposen de 2 mesos de curs per dedicar 8 hores diàries a treballar.
Treballaran la música profunditzant en el personatge, treballaran la música a tope, fins a saber-se-la de memòria, naturalment. S'introduiran dintre cadascú del seu personatge, treballat amb una gran intensitat, treballat tot el text perfecte perquè sàpiguen exactament què diuen, què no diuen i què diuen l'un de l'altre i l'altre de l'un dels personatges. Treballaran l'escena.
Si voleu veure òpera abans de la tardor, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Creu Alta, els Amics faran una sessió d'òpera a la fresca projectant el muntatge Pagliacci que van produir la temporada 2017-2018.
I de la música al cinema, perquè les pel·lícules i curtmetratges del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló arriben a partir de demà a Sabadell, amb el cicle de cinema de muntanya de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Aquesta edició arriba amb una important novetat, un canvi d'ubicació. El certamen deixa els Jardinets, on s'està fent el Fresc Festival, i es trasllada al pati de la Masia de Can Deu.
Els organitzadors del cicle de cinema de muntanya creuen que el canvi d'escenari pot aportar un valor afegit a les projeccions, ja que els espectadors estaran en un espai natural. El director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, confia que el desplaçament no farà tirar enrere el públic fidel, que respon a un perfil molt concret.
Tenem que més o menys el perfil del públic que assistirà, si fa o no fa això, a mans de la natura, del senderisme, seguides, evidentment, d'aquest tipus de pel·lícules que tenen a veure doncs, amb això, amb la natura, amb la sostenibilitat, amb imatges de paisatges espectaculars, amb una qualitat de filmació realment molt bona, i això, amb conèixer uns paisatges d'arreu del món que et deixen realment glaçats, són fantàstiques, i a banda també doncs, gaudir d'aquests esports d'aventura de muntanya, que en alguns casos també són les imatges són magnífiques.
La primera sessió serà aquest dijous a partir de 9:45 de la nit amb la projecció dels curtmetratges En vol vers els 8.000 i RJ Reaper. La setmana que ve arribarà el torn de We Are the Rovers Norway i The Lorax Project. El cicle acabarà el 25 de juliol amb el film de Mountain Life, guanyadora del Premi BBVA, el millor film de muntanya. L'entrada val 6 euros i inclou crispetes i beguda.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos. Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mar. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat general, un repàs que avui se centra molt a Europa, perquè l'eurodiputada del Partit Popular, Dolors Montserrat, ha dit avui que s'ha demostrat que els cops a la democràcia no poden quedar impunes.
Montserrat ha fet aquestes declaracions a les xarxes socials mostrant una fotografia després de la inauguració europea on no hi han participat els eurodiputats electes Puigdemont, Comín i Junqueras. A més, Montserrat ha reiterat que el PP continuarà desmuntant el fals relat independentista a Europa i Espanya.
El nom de Borrell està sobre la taula com a cap de la diplomàcia europea en les negociacions dels càrrecs de la Unió Europea.
Aquestes asseguren que és el candidat natural d'Espanya i que té totes les qualificacions per ser l'alt representant i vicepresident de la Comissió Europea. Les mateixes fonts són més optimistes sobre la reunió d'aquest dimarts a Brussel·les entre caps d'estat i de govern per triar el nou lideratge de la Unió Europea.
I l'eurodiputat alemany al costat dels seients buits de Puigdemont, Junqueras i Comín ha dit textualment que és una vergonya.
Ha quedat molt sorprès que els diputats independentistes catalans no hi fossin i que l'Eurocambra no els deixi anar a treballar a Estrasburg. Per això ha anunciat que posarà dues banderes independentistes al seu costat perquè als seus companys no se'ls hi permet fer política al Parlament Europeu.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Centre d'Esports debutarà la primera ronda de la Copa Catalunya contra l'Escó. L'eliminatòria, recordem, és a partit únic i tindrà lloc al municipal d'Escó al cap de setmana del 3 i 4 d'agost.
I l'Escó ha jugat enguany a tercera divisió, però ha acabat consumant el descens a primera catalana després de quedar penúltim classificat. El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, espera que el duel serveixi sobretot per agafar ritme.
L'objectiu principal és que l'equip agafi ritme competitiu, que serveixi perquè equip i entrenador doncs posin a prova els conceptes que estiguin entrenant i evidentment si passa sonda doncs millor, però és un estàs en plena pretemporada i el que han d'aconseguir és que els jugadors arribin al màxim nivell a la lliga i amb la millor preparació possible.
Recordem que el Sabadell, campió al 2016, va caure eliminat a la primera ronda de l'edició de l'any passat contra la Fundació Esportiva Grama. L'últim precedent entre Escó i Sabadell a la Copa Catalunya va ser a la temporada 2013-2014 en els quarts de final. Aleshores, els arrequinats es van desfer dels tarragonins a la tanda de penals després d'empatar a un amb gol d'Edgar Hernández. Si el Sabadell aconseguís de nou sortir victoriós, es creuaria a la segona ronda amb el vencedor del Sant Cristóbal Sant Feliuenc. Per altra banda, el Centre d'Esports i Àngel Martínez s'han reunit avui per desbloquejar la renovació del migcampista gironí. Les postures estaven allunyades després de la primera proposta i avui s'havia de desencallar la situació en un sentit o en un altre. En les pròximes hores, el club farà oficial la decisió.
I encara un apunt relacionat amb el món del futbol. El sabadellenc David Medie Jiménez seguirà sent àrbitre de primera divisió la pròxima temporada.
Serà la tercera temporada a l'elit del col·legiat de 34 anys, que es va estrenar el 21 d'agost del 2017 amb un Màlaga Eibar. Anteriorment havia estat àrbitre de segona divisió durant 5 temporades. Medie Jiménez tornarà a coincidir a la màxima categoria amb el també sabadellenc de 43 anys, Juan Juan Carlos Barranco Trejo, que farà les funcions d'assistent per novena temporada consecutiva.
El Campus Campions ha rebut avui la visita institucional de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, i del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, en el que ha estat el segon dia de l'esdeveniment.
Que recordem té lloc a Olímpia i que fins dissabte 56 persones amb diversitat funcional gaudiran d'aquest projecte subvencionat per la Federació. Lucas Viale, ex del Centre d'Esports i resident a Sabadell i encarregat també de dirigir el campus, explica com serà l'acte de cloenda.
Eso ya va a ser, bueno, para ellos el pisar el estadio La Nueva Creu Alta es un aliciente increíble y sobre todo ellos es sentirse protagonistas, sentirse estrellas, sentirse futbolistas. Eso es lo que vamos a intentar en el estadio, que lo que vayan a vivir el sábado sea algo único.
El Campus Campions va destinat a persones d'entre 12 i 50 anys i les activitats no s'aturaran fins l'esmentat acte de cloenda del dissabte a la Nova Creu Alta.
Paco Arjona és el nou entrenador del sènior masculí de l'Amics del Pou Nou Escorial. Acabats de pujar a la tercera divisió de futbol sala, els marinals no renuncien a un quart ascens consecutiu de la mà d'un vell conegut de la ciutat.
Arjona va començar dirigint el Femisport la temporada passada, però va deixar el càrrec a mig curs per motius personals. Tot i això, va seguir vinculat al club com a entrenador de porters. Poc després fitxaria per l'Isur de Terrassa de la segona B masculina, però els agarencs no van acabar la competició. Arjona admet que necessitava estabilitat.
La pressió és gran, eh? Realment, la tercera divisió ja és una categoria sèria i, bueno, el primer pas és consolidar l'equip a la categoria, no? Però sense descartar res. Ja et dic, és un club que és internament molt gran i que no descarta res. Però sí que com a entrenador haig de ser prudent i consolidar l'inici de la categoria, contractar bé l'equip, competir bé i no descartar res, està clar.
Els dels marinals afrontaran la temporada mantenint pràcticament la totalitat del bloc que va aconseguir l'ascens de categoria.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell masculí s'ha proclamat campió de la Copa Federació per primer cop en la seva història. El club va tancar el torneig en plena de victòries després d'imposar-se a la final al Mediterrani per 16-11.
Una competició, això sí, amb grans absents com el Barceloneta, el Barcelona o el Terrassa. L'Astralpool només comptava amb 5 jugadors del primer equip, Òscar Carrillo, Lalo López Escribano, Borja Fenoy, Víctor Cabanas i David Serrano. Recordem que el sisè, Sergi Cabanas, està concentrat amb la selecció, sumant els 5 nou fitxatges. Quim Colet ja compta amb 11 fitxes del primer equip. El tècnic avança què falta per tancar la plantilla.
Ens queda un defensor de boia i un boia, vale? Que estem en ello i que aviat crec que podrem anunciar-ho, la seva incorporació, i estem treballant sobre això. Ara ja està la cosa molt avançada, però encara falta concretar-ho i jo crec que, bueno, més o menys aviat ja ho podrem anunciar-ho.
Recordem que l'Astralpool masculí ha incorporat el serbi Marco Abramovic, el porter Edu Lorrio i els joves Òscar Asensio, Fran Valera i Roberto Valera.
Sergi Giral va ser capaç de sobreposar-se a les altes temperatures i algun problema mecànic per endur-se la bucle de Vallespí-Rosselló, la primera prova de ral·li de cotxes històrics del Critèrium dels Pirineus Catalans.
I ho va fer als volants d'un autobianchi A112 bar del 1984 fent de copilot de Juan Pedro García. La cursa va coincidir amb la tràgica mort del copilot Julen Bilbao en un ral·li al País Basc. Giral ha parlat sobre aquest fet.
Jo em vaig entrar la mateixa tarda, dissabte, passa que no vaig voler dir-ho aquí perquè ens posessin nerviosos ni res d'això, vale? És una pena perquè en portem uns quants. Realment jo sóc conscient, d'on em poso i del que faig, no? I més sent copilot, no? Passem per llocs que realment són perillosos, ja no dic amb aquest ral·li, però fer Monte Carlos i Portugal, que anem molt més a pressa.
Malgrat tot, el sabadellenc es va poder alçar en el més alt del podi a la Catalunya Nord. Les altres dues proves del Critèrium, els clàssics dels Volcans i el Comtat de Cerdanya, no es disputaran fins passat l'estiu. Entremig tindrà lloc una de les grans curses que més espera Giral, el Rally de Portugal.
Fora de la ciutat, avui es disputa la primera semifinal de la Copa Amèrica.
A partir de 2:45 de la matinada, el Brasil i l'Argentina s'enfronten en el gran clàssic amb el primer bitllet per la final en joc. Recordem que la segona semifinal la disputen Xile i el Perú.
Un dels favorits a Wimbledon, Dominic Thiem, ha donat la sorpresa en caure eliminat.
L'austríac ha perdut per 3-16-1 davant Sam Querrey. De la seva banda, Nadal juga en aquests moments el gran slam britànic contra el japonès Yuichi Sugita. De moment, el Dama Nakor ha guanyat els dos primers sets. Per últim, Garbiñe Muguruza no ha passat ronda en perdre contra la brasileña Beatriz Haddad, la número 121 del món, per 2-16-0.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 2 de juliol, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que passeu un bon dimarts, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.